Si el temps és or, per què no el controles? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 10 i 34 minuts. El programa electoral de Junts per Catalunya és dels més llargs de tots, amb 342 pàgines, que és l'espai que necessita el partit per desgranar la quarantena de propostes que recull. A les eleccions del 2017 en tenia 94. No arribava ni al centenar. A més, els colors vermells i taronja han donat pas a tons més aviats, verds i blaus. Laura Borràs, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, Jordi.
Saludem també el Cesc Giró, redactor informatiu que segueix la campanya de Junts per Catalunya. Hola, Cesc, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè es va fer PCR o test d'antígens ahir?
Naturalment, és el que havia demanat el Comitè de Salut de TV3, que es va posar en contacte amb les diverses candidatures i va demanar fer aquest protocol i, per tant, doncs, per seguretat pròpia, per seguretat de tots els treballadors de la casa, amb les mesures que ens van oferir, naturalment vam fer el test.
Li consta que tots els candidats ho van passar?
Bé, em pensava que ho havien passat tots. Aquest matí he sabut que no tots. Jo crec que el que ens demanava el Comitè de Salut era que passéssim la prova o bé que poguéssim acreditar que en un termini doncs, no superior a les 24 o 48 hores s'hagués passat una d'aquestes proves.
Uh-huh. El sorprèn que Salvador Illa, no, i ho confirmat per ell mateix, no va passar aquest test d'antígens?
Sí, em sorprèn molt. Primera, perquè era una petició feta per qui t'ofereix casa seva, no? I, per tant, és una qüestió... Estem en un moment de plena pandèmia i, per tant, cal extremar les mesures de seguretat. I, per tant, em sorprèn encara més pel fet que ell fa 2 minuts i mig era ministre de Salut. I, per tant, nosaltres, com que des de Junts, perquè també hem estat sempre molt actius amb la qüestió dels tests, hem pensat que no calia ser reactius en el control de la malaltia, sinó ser proactiu, sortir a buscar-la, fer rastreig, poder sortir a aïllar-lo i, per tant, identificar-lo molt més, doncs, naturalment, els tests ens semblen una mesura bàsica. En una persona que ha detentat aquesta responsabilitat és encara més temerari.
I fa de mal pensar?
Bé, jo crec que la seva incompetència al capdavant del Ministeri ja ha quedat acreditada per informes que demostren, no?, que ha estat la pitjor gestió. A més, ara teníem la seva irresponsabilitat de no fer, no complir amb el que ens demanaven el Comitè de Salut de TV3. I, a més, la falta d'exemplaritat.
Salut, reiteradament, perquè ell diu, ho hem sentit ara fa una estona, crec que, a més, crec que ho ha pogut sentir també la candidata de Junts per Catalunya, diu que al matí havia estat als matins amb la Lídia Heredia, com també va estar vostè, i que no li havien demanat a més, i que tampoc ho exigien els protocols sanitaris, que afegeix que sempre ha complert.
Bé, el protocol sanitari, ell hauria de saber-ho perfectament perquè ha estat ministre, fa que s'extremin les mesures de seguretat. I fer aquests tests el que permeten és seguretat personal i seguretat col·lectiva. Nosaltres vam passar més de 4 o 5 hores a TV3, és a dir, uh-huh. que no és el mateix que anar a fer una entrevista amb una distància de seguretat i només traient la mascareta en el moment de parlar. Allà hi havia doncs, una convivència. En qualsevol cas, jo crec que ell ja ha manifestat la seva incompetència, ara la seva irresponsabilitat ahir a no complir amb aquest protocol que ens demanava, insisteixo, el Comitè de Salut a totes les candidatures, i tercera, la seva falta d'exemplaritat en algú que hauria de predicar amb l'exemple, no només perquè ho hem de fer tots els servidors públics, sinó perquè només el seu cas tenia encomanades unes responsabilitats específicament en aquest àmbit.
A 2:15 en punt d'ahir del debat va sortir la notícia que acabava la seva intervenció Laura Borràs confirmant que si Laura Borràs és presidenta de la Generalitat, Josep Maria Argimon serà el seu conseller de Salut. Quan el va convèncer?
El vaig convèncer la setmana passada en el decurs d'un dinar que vam tenir plegats.
Ell, avui hem sentit el document, va dir que tenia ganes de deixar el càrrec i tornar a ser director de l'ICS. Com diria la broma, com el va enganyar?
Jo no enganyo, jo no enganyo a ningú. Jo sóc una persona que miro de treballar pel país i fer-ho amb els millors professionals. Les polítiques de salut són unes polítiques decisives.
Home, però una persona que diu amb la contundència que va dir en aquest programa, que diu, ja m'ho ha preguntat tres vegades, no, perquè no vull estar a la política, perquè jo no vull estar en política, Com el convenç?
Bé, per dir-li, ell és perfectament conscient dels moments delicats que vivim, de com calen els millors professionals al davant de llocs de responsabilitat, i ell és un professional independent, ell és un professional molt competent i està duent a terme una magnífica feina. Jo li vaig demanar, doncs, això, que si jo era presidenta de la Generalitat, la meva convicció era de poder tenir un govern fort, un govern eficaç i eficient, i això volia dir amb els millors professionals, i que en l'àmbit de salut, per mi, ell era una persona que havia estat duent a terme una feina que el que permetia era donar seguretat a la gent, aportar aquesta mirada de futur, d'il·lusió, de que ens en sortirem i ho farem de la mà dels millors, i per tant aquesta idea de continuar treballant al servei de la gent per poder superar aquesta pandèmia, doncs em va fer aquesta confiança i jo li estic molt agraïda.
Quan li va confirmar, el mateix moment del dinar o l'endemà? Donen 24 hores, cuida parlar amb la família i aquestes coses que acostumen a passar o no?
Bé, jo el vaig veure una persona molt, molt convençuda, una persona absolutament amb la voluntat de treballar pels altres, de fer-ho des de la seva posició, des de qualsevol posició, el vaig veure a disposició de continuar treballant, i en aquest cas, doncs, jo quan sigui presidenta serà un honor per mi que ell pugui ser el conseller de Salut.
Si Laura Borràs és presidenta de la Generalitat, Miquel Samper serà el conseller d'Interior?
Jo sé que ara és quan s'obren noms i s'obre... És una mena de subhasta estranya en la qual jo no hi voldria entrar. I, de fet, no hi he entrat i no ho he fet fins a aquest moment, perquè em fa l'efecte que hem de poder treballar amb la rigorositat d'estar parlant de les propostes, parlant del projecte, i, naturalment, amb una llista on hi ha moltíssimes persones i no cal que siguin a la llista...
Perquè ha estat molt crítica a vostè amb els Mossos els últims dies, i dic, no sé, la pregunta també crec que és òbvia, no? Si compta el conseller actual.
Jo voldria aclarir, primera, el conseller té claríssim, i ho ha expressat en seu parlamentària, que el cos dels Mossos d'Esquadra ha de ser un cos d'una policia democràtica al servei de les persones, i per tant jo no sóc crítica amb els Mossos, justament perquè per poder protegir el bon nom del cos dels Mossos d'Esquadra, el que sí que cal és identificar alguns dels agents que duen a terme actuacions que no les volem en una policia democràtica, en una policia com la que ens va fer sentir orgullosos el 17 d'agost, i per tant, al contrari, quan t'estimes els jo ja ho deia, la televisió pública, l'escola catalana, els Mossos, has de treballar per intentar que casos concrets no serveixin per tacar el bon nom, en aquest cas concret, del cos sencer dels Mossos, i per tant treballarem amb els millors professionals en cadascun dels àmbits i amb una conselleria tan complicada amb la qual no tothom s'hi atreveix com és la Conselleria d'Interior.
Ara, quan em deia tot això, estava pensant en el que pregunto tots els candidats, uns se'n surten, nosaltres ho expliquen, nosaltres no, però m'agradaria que Laura Borràs també li fes les mateixes preguntes, que és en qui acceptaria els vots per ser presidenta i de qui no acceptaria els vots de si fos presidenta.
Jo ho he estat dient, jo crec que no hi ha cap sorpresa en això, no farem ara un titular, Jordi, sinó el titular de la coherència. I jo vaig dir, naturalment, no acceptar els vots de l'extrema dreta, del feixisme, és de P3 de democràcia, per tant aquesta no ha estat mai una opció per Junts per Catalunya. I el que sí que hem dit és que no acceptarem ni per activa ni per passiva els vots del 155. Encara hem dit una cosa més, i és que nosaltres volem guanyar bé per poder governar bé, i per tant això vol dir amb marge, perquè som la garantia de que no es torni a repetir un tripartit model Barcelona, amb Comuns al govern i amb el suport del PSC i Esquerra, o un model Madrid, amb el Partit Socialista, els Comuns i suport exterior d'Esquerra. Per tant, el que hem dit és que volem un govern independentista, per tant, tenir govern en partits que no són independentistes tampoc no és la nostra prioritat. Així és que jo crec
claríssim.
Que és
ara,
molt clar.
Li faré una altra pregunta. Si aquesta, la famosa la nit electoral, els resultats diuen que hi ha opcions de fer o un tripartit d'esquerres o un tripartit independentista, Esquerra Republicana on creu que estarà?
Això no m'hauria de preguntar a mi. Jo ho vaig intentar preguntar, vaig fer la pregunta clarament, perquè ara gesticula molt i s'escenifica doncs, una determinada desunió, però la realitat és que el senyor Illa és ministre perquè es va investir a Pedro Sánchez, que va ser qui el va nomenar, no? I per tant, en aquest sentit, la nostra resposta és clara. Jo vaig preguntar-ho perquè vaig dir, el vot sempre és igual, però no serveix sempre pel mateix, i la gent abans de votar ha de poder servir, perquè ha de poder saber per què servirà el seu vot, i vaig voler intentar treure una resposta clara. Nosaltres la diem claríssimament: no acceptarem els vots dels partits del 155 ni per activa ni per passiva, ni pactarem ni acceptarem els vots.
Guanya les eleccions Esquerra Republicana, la suma a l'independentisme efectivament és majoria absoluta. Laura Borràs dona els seus escons a Esquerra Republicana perquè presideixi la Generalitat Pere Aragonès?
Jo ja li dic que treballarem perquè això no passi, per tant, perquè aquesta resposta que ara li diré no hagi de ser, però la resposta és sí. Nosaltres només treballarem en el marc d'un govern independentista, justament perquè venim d'una legislatura en la qual hi ha hagut un govern independentista que no ha avançat cap a la independència. Volem tenir tota la força per poder avançar
però
cap a aquesta independència.
En canvi, dubte que ho faci el mateix Pere Aragonès amb vostè.
Bé, no ho dubto, jo ho dic. Necessitem saber si ell ho diu o no. Més que res, per això que li deia, perquè la gent abans de votar pugui saber el seu vot. El nostre vot és un vot útil perquè només garanteix un govern independentista sense partits que no vulguin la independència, sense partits del 155 i, per tant, per treballar per treure el país de la crisi econòmica, social, derivada de la crisi sanitària i per ambicionar avançar, perquè serà el que ens traurà d'aquesta crisi i de qualsevol altra, capacitat de decisió i plenitud de recursos.
En tot cas, amb el que estem parlant ara, Laura Borràs, amb el que pot passar la nit electoral, ja tot plegat genera encara molts dubtes, evidentment, sobre com anirà tot plegat. Està convençut que l'independentisme sumarà el diumenge a la nit?
Jo crec que el país no falla, que l'independentisme sumarà, i aquesta és la feina que estem fent, que l'independentisme sumi i que pugui tenir al capdavant a Junts per Catalunya perquè no es produeixi una altra opció, perquè si matemàticament l'opció d'un tripartit és possible, tenim la convicció de que això serà. Ha passat abans i tornarà a passar.
Li he fet una pregunta absurda, entre altres coses, perquè en tenia una que per mi era molt important i se m'ha anat del cap. Dic, deixa-li preguntar això, que és una pregunta absurda, perquè evidentment constatarà que efectivament està convençut que hi haurà la majoria absoluta independentista. Però sí, quan fa que no parlen, seuen en una taula Pere Aragonès i Laura Borràs?
Anava a dir, perquè parlàvem per l'ahir al vespre.
Seure i xerrar,
doncs va ser a finals de desembre.
O sigui, des de l'any passat.
Sí, des de fa un mes i mig.
Fa un mes i mig, home, però fa un mes i mig, tenint en compte que formen part d'una mateixa situació política com és la de l'independentisme català, que a més hi ha l'opció de tornar a governar, i a més, tenint en compte que són els caps de llista, que un dels dos probablement podria ser que fos president de la Generalitat.
Però justament hem estat en campanya, el Pere Aragonès doncs, té responsabilitats de govern, jo estic a Madrid i he continuat exercint les meves responsabilitats a Madrid, per tant vam fer aquesta trobada llarga, vam poder parlar i per tant tenim una bona relació personal. Nosaltres vam formar part del govern del president Torra durant el temps que jo vaig ser consellera de Cultura i per tant no hem parlat ara d'aquest d'aquesta manera, però fa un mes i mig, és a dir, que no crec que les circumstàncies de la campanya, les anades i vingudes de Madrid i les responsabilitats de govern doncs hagin permès més trobades llargues.
Abans de fer les preguntes de 30 segons, una última. El seu full de ruta diu, per avançar, el procés d'independència continuarà donant un paper clau als governs locals de tot el territori per preparar degudament el país cap a la independència. Això vol dir que trencaran el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona i que propiciaran un canvi de govern donant suport a Esquerra Republicana? Qui diu que sí, en el cas de la Diputació de Barcelona, què en diu?
Tothom sap quin és el meu posicionament sobre aquest pacte, tothom sap qui va signar aquest pacte. Jo he manifestat abans, durant i després que no faria aquest pacte, però aquest pacte és fruit dels pactes previs i, per tant, aquí sí que s'ha de poder ser molt desacomplexat dient que la manera de gestionar el món municipal és el que va comportar els pactes a nivell supramunicipal. I si nosaltres no hi som és perquè va haver un veto, i si Esquerra Republicana no hi és en el govern de la Diputació és perquè va haver un veto de Comuns. Nosaltres el que vam deixar molt clar...
Per tant, no trencaran.
Bé, és que nosaltres hem vingut aquí a fer política, i es fa política des de les institucions, sí. I per això en la nostra carta de navegació es parla de donar aquesta importància al món local, perquè certament el món local ha tingut una gran importància. En l'1 d'octubre encara hi ha alcaldes, la Montse Mindan, encara l'altre dia jo l'acompanyava a Figueres, i ara han tornat a estar recorreguda per haver permès que els seus conciutadans votessin el dia 1 d'octubre.
Mira, parlant de votar, ahir el Pablo Casado va ser en aquest estudi, en aquesta que diuen seu vostè, senyora Borràs, i va desmarcar-se de la gestió de l'1 d'octubre que va fer el govern de Mariano Rajoy i de Soraya Sanz de Santa Maria, dient que ell era el portaveu del partit i que quan li van dir que sortés, ell va dir que no, després del que estava veient per televisió.
Bé, no ho sé, va condemnar la violència l'1 d'octubre?
Bueno, està a favor que no li va agradar veure aquelles imatges.
Ja, de les paraules als fets és el que compta. No hem vist cap condemna del Partit Popular, va ser un partit impulsor del 155, s'han condecorat els agents, etc. Per tant, sabem on està ubicat. No sé si ara això és electoralisme perquè bé, Catalunya necessita vots, però en qualsevol cas la seva posició sobre l'1 d'octubre o sobre les seves conseqüències és bastant clara i coneguda per tothom.
Per cert, Pere Mas, ha escollit Laura Borràs que entre un xiulet i un xerrac...
No, això ho hem d'explicar als espectadors. Aviam. Davant del xiulet del Tian Riba, jo porto la trompeta per marcar el fi del temps, i el xerrac, eh? Estic buscant un timbre d'hotel...
Ai, no, és molt desagradable tot plegat.
Bueno, noi, tu ens vas dir que féssim alguna cosa, aleshores, sí. Què tria la candidata, la trompeta o el xerrac?
Jo, el xerrac. Jo vaig fer una tesi sobre la bogeria a l'edat mitjana, i hi ha una part de confluència entre la gestió de l'alteritat de les persones que els leprosos a l'edat mitjana doncs duien aquesta mena de xerracs per advertir de la seva arribada als llocs. I llavors, entre la trompeta i el xerrac, m'ha semblat que millor el xerrac, però és igual de desagradable, diríem, el so de l'un com de l'altre.
Aleshores, no es passi a 30 segons.
Exacte,
si no
abans
complicat.
Dels 30 segons, el Cesc Giró, que el segueix en campanya a l'ombra de la Laura Borràs de RAC1. Sí. Cesc Giró, alguna pregunta per la candidata de Junts per Catalunya?
Sí, bon dia, senyora Borràs. Aquesta legislatura, el Parlament, la mesa del Parlament, ha estat una mica el camp de batalla del seu partit des del 30 de gener amb la no investidura de Carles Puigdemont. També amb la retirada de l'escó aleshores president Quim Torra. Junts per Catalunya vol presidir el Parlament aquesta legislatura?
Junts per Catalunya ho vol presidir tot. Junts per Catalunya ambiciona doncs poder gestionar aquest país, fer-ho de manera eficaç i eficient i, per tant, mantenir totes les possibilitats obertes. Ambicionem presidir la Generalitat, ambicionem presidir el Parlament i gestionar tots els àmbits per tenir un projecte de país.
En tot cas, en el seu programa parlen de reprendre el procés des del Parlament amb la ratificació de moltes resolucions que s'han fet des del 2017, també de desbordar el marc de l'Estatut. Entenc que això passarà per una negociació quan toqui. Vostès volen fer un govern, volen fer un pacte amb independentistes. Si Esquerra els posa sobre la taula el nom de Roger Torrent, vostè creu que això que proposen es podria fer amb Roger Torrent a la presidència del Parlament?
Nosaltres parlem d'ambicionar-ho tot i de treballar en totes les vies perquè les volem totes obertes, perquè no renunciem a la independència. El que no podem permetre'ns és un Parlament segrestat com el que hem tingut en aquesta legislatura. Això és inacceptable no per Junts per Catalunya, sinó per Catalunya. Que l'espai de la sobirania popular estigui segrestat per l'amenaça, la pressió de l'Estat espanyol, com va passar des del 30 de gener, però vam acabar no només amb aquesta pèrdua de l'acte que ara vostè deia del president Torra, en el qual el Parlament s'ha convertit en una sucursal del Tribunal Suprem. Com és possible que el president Torra pugui ser inhabilitat preventivament pel Parlament de Catalunya quan encara no hi havia una sentència del Tribunal Suprem? Això ha passat i això no pot tornar a passar, com tampoc pot tornar a passar que els debats que es tenen a l'interior del Parlament no puguin ni tan sols ser publicats en el Diari de Sessions. I per tant, en aquest sentit, cal recuperar la normalitat democràtica de la sobirania del Parlament.
Entenc que això no pot passar amb Roger Torrent, pel que està dient.
És que li estic dient que ambicionem ser-hi i ser-hi per poder fer això que jo li dic.
8 minuts i les 11 en punt del matí. Ara sí, posa la mascareta. Pàgina 12 del programa electoral de Laura Borràs. En la mesura que de les eleccions en resulti una majoria suficient del 50% dels vots emesos i prou compromesa amb la vigència del mandat vinculant del referèndum del 1 d'octubre, caldrà que tot l'independentisme faci els preparatius necessaris per fer-lo efectiu. No ha parlat amb Esquerra Republicana i la CUP?
No, hem fet aquesta proposta. Estem acabant la campanya i no n'hem vist cap altra.
Compten republicans i ocupaires perquè en cas que vostès guanyin les eleccions formin part del seu govern?
Compto amb tots els independentistes que vulguin avançar cap a la independència.
Els oferirà?
A nosaltres la nostra proposta és guanyar amb prou marge per poder liderar aquest procés, però naturalment sempre comptant amb tothom. Nosaltres hem incorporat a Junts per Catalunya tothom que vol posar per damunt allò que ens uneix el que ens separa.
Si Laura Borràs és presidenta d'un govern que suma més d'un 50% dels vots favorables a la independència, Catalunya serà independent la pròxima legislatura?
Catalunya ha de ser independent perquè si suma més del 50% dels vots vol dir que la seva ciutadania ho vol. Per tant, caldrà treballar per fer possible aquest compromís amb els electors. Que sí.
Llavors, la pròxima legislatura ho veu factible?
Nosaltres el que diem és que quan ho fem ho hem de fer per no recular. Hem d'aprendre de tots els errors que s'hagin pogut cometre prèviament i, per tant, avançar perquè quan es produeixi aquesta activació i hi ha tots els camins previs, estiguem en disposició de defensar-la i mantenir-la.
Però això contradiu el que llegim més avall. A la pàgina 13, prometen que si hi ha aquesta majoria de més del 50% negociaran amb l'Estat i literalment sol·licitarem la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant. És dui o és referèndum?
És que són totes les vies. Nosaltres les volem totes perquè no renunciem a la independència. La via més fàcil, la via més democràtica, la que hauria de ser, és que l'Estat espanyol donés sortida política a un anhel de llibertat expressat per als catalans a les urnes. Això és el que hauria de ser normal. Això és el que va fer Cameron, per exemple, que va dir que era més demòcrata que britànic i, per tant, que tenia projecte per a Escòcia i que volia que els escocesos hi fossin, però alhora poguessin decidir el seu futur.
I si és no, com és factible que pugui passar?
Doncs, com diu la Cort Suprema del Canadà, davant de la intransigència d'una majoria expressada sistemàticament a les urnes, creixent, continuada en el temps, davant de la unilateralitat de l'Estat i de la seva intransigència, la unilateralitat queda garantida.
Val. I, en tot cas, es va dir l'1 d'octubre, Europa ens mira. Ens mira més Europa ara que no pas l'1 d'octubre?
Bé, Europa ens mira molt ara i ens sent perquè tenim el president Puigdemont, la consellera Ponsatí, el conseller Comín i també el conseller Puig treballant des del cor d'Europa i ens mira, ens sent i no sé si li agrada gaire el que sent perquè el que fa és expressar i posar el conflicte català dia a dia i avergonyir, com ha passat amb el president Puigdemont i Josep Borrell, doncs la Unió Europea, a través de les actuacions d'alguns d'aquests personatges.
Seguim a la 13. Diuen, si en aquestes eleccions el Parlament es revalida la majoria independentista, al govern espanyol ja no li quedaran més excuses per no obrir un procés de negociació real amb el govern de la Generalitat per resoldre el conflicte en Catalunya per vies democràtiques. Dues coses. La primera, segur que al govern espanyol ja no li quedaran més excuses per no obrir un procés de negociació. L'experiència fins ara diu tot el contrari. I la segona, la taula de diàleg, què és exactament? Perquè ara n'hi ha una d'establerta, presumptament.
Ara hi ha una foto de la taula de diàleg. Això és el que hem tingut de la taula de diàleg. S'havia d'haver reunit un cop al mes, alternativament a Barcelona i Madrid, i no s'ha reunit només que una vegada, i per no fer res. Nosaltres, quan parlem de diàleg, ho parlem en un sentit fort. Jo sóc una persona que ve del món de les paraules i, per tant, m'agrada que es respectin el significat de les paraules. Amb l'Estat espanyol només hi pot haver una negociació si l'Estat ho vol. L'Estat, de moment, no hi és. No hi és i probablement no se l'espera. Això no vol dir que nosaltres no haguem de perseverar. No renunciem a cap via perquè no renunciem a la independència.
Per cert, un susto serà bo. Per cert, creu que acabarà la legislatura sense que la jutgin?
Això també depèn de l'Estat espanyol, perquè no hi ha cas, llavors, no hi havia d'haver judici i tampoc no hi hauria d'haver sentència.
I què creu? Vista l'experiència i el currículum?
Jo el que crec és en la meva innocència.
Li molesta que li pregunti per la causa que l'investiguen?
Em molesta que la Claveguera faci acte de presència permanent, perquè per això hi és. La Lawfare el que vol és aconseguir aquest efecte. I aleshores, com que jo m'agradaria trencar el marc mental, no? La primera sobirania que hem d'assolir és la sobirania pròpia, mental, no? No sentir-nos colonitzats pel marc mental espanyol, i aleshores jo m'ho plantejo en un marc mental català.
Per cert, que està, per tant, va actuar correctament, està convençuda i que no va trossejar a contractes per afavorir un amic seu, com es publica?
Absolutament, però és que això ja ha quedat acreditat pels Mossos d'Esquadra i per la Sindicatura de Comptes.
Em pot aclarir que va dir vostè en una entrevista al País, que va ser polèmica, perquè es va entendre que deia que Oriol Junqueras estava condemnat per corrupció?
Si se sent el vídeo complet, si no es talla, es descontextualitza les meves paraules, s'entén perfectament.
Molt pot, per la gent que no ho hagi sentit.
Bé, és que jo estava en una entrevista, no sabia que hi havia d'anar amb el meu advocat, perquè era un periodista de tribunals, i les preguntes eren sobre aquesta qüestió.
Tribunals, no falta que vagi advocat.
No ho sé, és una causa que està sub judice. Jo vaig donar totes les explicacions voluntàriament en seu parlamentària, amb mitjans de comunicació, on vostè pot donar-ne fe, que mai he renunciat a parlar d'aquest tema de cap de les maneres, perquè he estat jo que he volgut donar totes les explicacions. A partir d'aquí, jo vaig parlar de Lawfare, i tothom sap què és el Lawfare i quina és l'eina que utilitzen els estats per intentar perseguir la dissidència política a través d'aquesta persecució judicial.
De la controvèrsia que va haver-hi amb Oriol Junqueras, què va dir?
No, és que no vaig dir res, jo vaig estar parlant d'aquest concepte i algú va tallar el vídeo. Però quan el vídeo es veu sencer...
Sí, però et deia que està condemnat per corrupció.
Perquè la Lawfare fa això. La Lawfare intenta perseguir la dissidència política atacant judicialment, i ho fa amb aquests conceptes de corrupció. Tots sabem que els nostres presos polítics no haurien de ser a la presó, no haurien de ser presos, i que els delictes pels quals estan condemnats són delictes que no han comès. I el que jo acabava dient és que jo, en qualsevol cas, he estat sempre al mateix lloc, al costat de tots els reprimits.
Pàgina 121, i acabo les meves preguntes. Assumim el compromís polític que garanteixi aconseguir un grau de finançament estable que tingui per horitzó arribar al 2% del pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya destinat a la cultura.
Sí.
Pàgina 69, el programa electoral de fa 4 anys.
Sí.
Augmentar durant la legislatura el pressupost de cultura fins al 2% del PIB. Tant costa arribar al 2% per la cultura?
És demencial que costi tant, i aquest és un propòsit ferm. Jo sempre dic que la cultura és allò que ningú qüestiona, però tampoc mai ningú prioritza. I, per tant, jo com a presidenta ho prioritzaré. Són dues setmanes de dèficit fiscal. El 2% del pressupost en cultura són dues setmanes de dèficit fiscal.
I per què no ho hem pogut fer en aquesta última legislatura?
Perquè tothom sap com han anat els comptes en aquesta legislatura, com s'ha passat una bona part de la legislatura sense pressupostos aprovats i la dificultat d'aprovar-los en aquesta recta final de la legislatura.
Les 11 en punt del matí. Fins aquí les preguntes sobre el programa electoral. Ara és el moment de la distància de seguretat amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Què tal? Bon dia, de la Guàrdia.
Hem trobat en aquest estudi, amb la distància de seguretat. Us coneixeu?
I tant. De la vida cultural. De la cultureta. Cultural,
de la cultureta.
De la cultureta. De la cultureta i de la cultura.
Fa molts anys que es coneixen.
Uns quants, eh?
Sí. Tu mateix, Bernat. Jo faré de moderador aquí en 5-7 minuts, perquè també, evidentment, no tindrem més estona del que calgui, perquè haurà de marxar. Sí, endavant.
Fantàstic. Jo i la Laura sempre ens hem tutejat, per tant, em salto la mandanga del vostè. Laura, avui publica una entrevista al meu estimat digital al Nacional, on el titular, si més no, hi diu: ens hem de comportar com una república i dir prou al Constitucional. Perquè ens entengui tothom, si el Tribunal fa, el Constitucional fa alguna interlocutòria per alguna de les teves decisions com a presidenta, algun suplicatori, etc, etc, tu el desobeiràs? O faràs com Quim Torra i Carles Puigdemont, que acatarà la judicatura espanyola?
Bé, jo el que vull que quedi clar és que quan jo parlo de fer un govern fort i, per tant, de tenir persones compromeses, parlo de que quan es fan aquests actes es puguin sostenir i, per tant, de poder-los fer i mantenir col·lectivament. La voluntat del president Torra podia ser una, els suports que tenia eren els que eren, i en aquest sentit vam veure com va perdre la seva acta de diputat, que és la part més valuosa del nostre contracte amb els electors, i això no va ser possible de ser de pensat a l'interior del govern de coalició i a l'interior del Parlament de Catalunya. Per això, el que cal és aquest govern cohesionat, fort i amb un lideratge per anar tots a la una.
I en aquest govern cohesionat, fort i liderat, si s'escau, si hi ha alguna interlocutòria del Tribunal Constitucional que contravé algun dels mandats que democràticament el Parlament o els electors estableixin, tu el desobeiràs.
Parlava abans de Marc Mental, el nostre Marc Mental és el de l'obediència catalana.
I, per tant, la desobediència, la judicatura...
La desobediència és el marc mental espanyol. L'obediència a les urnes i al Parlament és el marc mental català.
Tant de bo. Anem a coses molt pràctiques. Hi ha un govern amb el 50% de votants independentistes, i un govern, per tant, evidentment format per partits independentistes. Heu promès aixecar la DUI. És a dir, que la DUI tingui vigència. Com sabem que aquesta DUI tindrà vigència? És a dir, el primer dia d'aquest govern, què farà la presidenta de la Generalitat?
El primer dia d'un govern d'una majoria independentista, la presidenta de la Generalitat anirà al Parlament a refermar aquest compromís veient d'on venim. I, per tant, a refermar les declaracions del 13, del 15 i del 17, perquè quedi molt clar cap a on anem.
I, per tant, tornarà a proclamar la República Catalana o la vigència de la República Catalana.
Nosaltres, en el document, amb els 7 punts que plantegem totes les vies. Jo deia abans, les plantegem totes, les tenim totes obertes, perquè el que no renunciem és a avançar cap a la independència. Allò que en tu no poses a l'agenda política és allò que no abordaràs.
Correcte.
I, per tant, el dir anar-hi anant, això és molt difícil, ara no toca... No. Ara toca, ningú va dir que fos fàcil, però ho hem de fer, ho hem de fer bé, i ho hem de fer perquè, com que el que el tenim clar, que és poder activar la declaració d'independència, ho hem de fer. La importància és com ho farem, no quan ho farem, com. Perquè el quan, ja hem vist que si aprenem dels errors, voler-se posar un determinat límit temporal va representar una gran frustració. Per tant, el que cal és fer totes les passes perquè quan això es produeixi, amb aquesta voluntat, s'estigui en disposició de mantenir-ho, de no recular.
Una de les passes, que interessant seria que si hi ha el 50% de vots dels catalans i hi ha una majoria parlamentària, la presidenta declari la República Catalana, o declari aixecada la suspensió de la República Catalana, que, per cert, va ser suspesa per, em sembla, algú que es diu Carles Puigdemont.
El president Puigdemont, tots sabem què va passar a la tardor del 17, si no ho sap algú, pot llegir els seus dos llibres on queda molt clar, i a més ell ha fet un exercici d'autocrítica que han fet molt pocs líders polítics, i és explicar com van anar les coses i com ell va confiar, per tant la credulitat ja no pot formar part de les nostres errades, en l'estat espanyol, que davant de la posició de força del poble de Catalunya, expressada l'1 d'octubre, expressada el 3 d'octubre, hi hauria algú a l'altre costat que s'hauria a negociar, confiant que aquesta possibilitat, després d'expressar-se com es va expressar el poble català i amb la reacció vergonyosa que va tenir l'estat espanyol, trobaria una sortida.
Ara ja sabem que no.
Ara ja sabem.
Ara ja ho sabem que no. Per tant, seria hora de declarar la República Catalana?
Jo el que vull és poder viure en una República Catalana, no declarar-la.
Sí, jo tenia una casa a l'Empordà, més gran que la que tinc, i moltes coses...
Pots treballar més i guanyar més diners i comprar-t'ho.
Això seria important.
Nosaltres el que diem és que el que venim aquí és a fer la feina al mandat democràtic de l'1 d'octubre. Que si s'expressa més d'un 50% dels vots, això ens interpel·la i ens obliga, ens compromet. Per tant, quan ho fem, no sigui per fer una declaració, no sigui per aixecar una... No, diem aixecar, no està ajeguda la declaració. De moment, el que tenim és...
Està invalidada per Carles Puigdemont.
Tenim.
És ell qui la va retrasar.
El que tenim és...
No? Sí o no? La va suspendre ell, no?
Bé, hem d'entendre quins són els contextos. Jo
però, però la va suspendre el número 1 que portes a la candidatura.
Jo estic mirant d'anar endavant.
Som-hi.
I estic mirant de veure com ho farem. I aquest com ho farem ha de ser, i nosaltres ho parlem, tots els actors, des del món local, la societat civil organitzada, el Consell per la República, les institucions, totes a la una. I, per tant, nosaltres hem ofert aquest full de ruta a l'espera de... De moment no ens rebem comentaris, ens diu que això és temerari, que això és màgic. De moment, l'independentisme no sé si és màgic. El pactisme és tràgic. Les victòries del pactisme són pírriques, perquè sí, no són victòries
són
i no ens arriben enlloc. I en canvi, el que és temerari és generar la frustració que vindrà davant d'un no nunca jamás, que és el posicionament que té
Tenim el no nunca jamás. Una de les coses que també tenim clares, perquè un funcionari espanyol, com és el major Trapero, va declarar-les en seu judicial, és que en cas d'aixecament de DUI, o en cas de DUI, ell tenia previst detindre el president de la Generalitat. Si ets presidenta, el major Trapero serà cap dels Mossos? És a dir, tindràs un major que et podrà detenir si declares la independència?
Jo el que diuen les defenses en seu judicial és una política...
No va dir ell, no la defensa ell.
No, el que diu ell per la seva defensa, les seves defenses en seu judicial, no hi entro, perquè tots sabem la situació en la que vivim, tots sabem com es comporta la justícia espanyola, i per tant que cadascú es faci responsable.
Està obligat a dir la veritat.
Sí.
En qualsevol cas, seria estrany no tenir un major dels Mossos que ha expressat la voluntat de detenir el president de la Generalitat si fa el que s'havia compromès a fer, que no va fer, per cert.
Que ell expressi el que li sembli. Nosaltres...
I una pregunta pel sector de la cultureta. Tu vas ser conseller de Cultura amb un president amb qui tens un lligam personal molt fort, i el 2% no va arribar.
I tant que no. I les baralles amb el Pere Aragonès com a vicepresident i
sí,
que té la clau
culpa,
de la caixa...
Sempre és culpa d'algú altre, Laura.
No, nosaltres vam augmentar el pressupost de Cultura en una situació pressupostària molt complicada, i s'han posat les bases per poder garantir que això és així en el 2% de la propera legislatura.
Lluat,
si jo sóc presidenta...
Home, i tant, serà més que el 2.
Per cert, acabo amb dues preguntes, una que fem a tots els candidats o candidates, i l'altra acaba de fer una piulada Eva Granados, la número 2 del PSC, sobre el tema que ens ocupa i que s'està fent en aquests moments viral informativament, no només a les xarxes, que és un tuit que diu Eva Granados: davant la polèmica, Salvador Illa es fa les PCR que indiquen els protocols sanitaris, cap més. TV3 i aquells que es van testar haurien d'explicar els motius per saltar-se les indicacions del doctor Argimon.
Perdó? I això a què ve? Hi ha un comitè de salut que fa una recomanació, i tots els candidats vam seguir aquesta recomanació. Ho vam fer per la seguretat de tothom, la pròpia i la col·lectiva. I, per tant, aquests protocols que ell coneix, doncs ja explicarà quins són. La veritat és que el que persistir en l'error, sent exministre de Salut, amb la nefasta gestió que acredita i amb la temerarietat de voler presidir aquell govern de la Generalitat, el qual va recentralitzar les competències i va desproveir de material de protecció per als seus professionals, és una actitud força beligerant. En qualsevol cas, el Departament de Salut té molta feina per fer, el doctor Gimón la farà extraordinàriament, hi ha moltes problemàtiques, també el conflicte del transport sanitari, una de les coses que cal és escoltar, per tant, li recomano al senyor Illa que escolti també els professionals, el conflicte del transport sanitari, ahir em sembla que ja es van complir els 4 mesos de vaga, i no hi ha manera de que es puguin reunir amb el Departament de Salut i poder treballar aquesta equiparació salarial amb el SEM o amb els serveis públics. Per tant, cal escoltar els experts i cal actuar amb conseqüència.
Acabo, eh? Són 9 candidats ahir. En qui es porta millor dels 9, personalment, més enllà de les pantalles? Perquè el que també s'ha demostrat aquí és que després, quan surts de la pantalla, i el Carlos Carrizosa explicava en aquest programa que gairebé va dir que va estar a casa del Vicent Sánchez veient, com que són fans dels còmics, i dius, coi, hi ha una cosa aquí que s'escapa del que és la política, que és molt curiosa, que és les relacions personals que es deriven després de les pantalles i del debat polític. Cosa que a mi em sorprèn, també ho he de dir.
Jo també li he de dir que a mi em sorprèn. Potser les persones polítiques o que porten molt de temps en política ho gestionen d'una altra manera. A mi la veritat és que em costa més. Puc tenir determinades relacions personals, però després el que cadascú diu ho ha d'assumir. Ho ha d'assumir en públic, ho ha d'assumir en privat. Jo el que dic ho dic al davant i ho dic al darrere. I per tant no puc tenir una actitud com si no hagués passat res després de les coses que es puguin dir al davant. I per tant podria dir que tenia algunes bones relacions personals, però el to que ha utilitzat... Jo ho he dit abans, jo tinc una bona relació amb el Pere Aragonès. Ho he dit abans, no me n'he amagat mai.
I amb els altres?
I amb els altres...
Correcte.
Tenia una relació de companyes de govern amb l'Àngel Chacón, tenia una relació per actes culturals, etc, amb la Dolors Sabater. La Jessica Albiach la vaig tractar poc durant el Parlament, però en principi també tinc una relació fluida. En el Salvador Illa l'he hagut d'apretar una mica més perquè jo era portaveu i per tant sempre li he dit la veritat amb tota l'educació però amb tota la contundència. Li vaig dir una vegada després d'aquell sopar de l'Espanyol que dimitir no era un nom rus, diríem, i que podria aplicar-se
Alejandro Fernández.
Amb Alejandro Fernández, ell va estar a la Comissió de Cultura i del Parlament de Catalunya quan jo era consellera i vam tenir doncs, una bona relació dialèctica perquè en aquest sentit a tots dos ens agrada doncs, l'esgrima verbal i ell mateix doncs, havia reconegut doncs, a companys del mateix Parlament de dir, bé, que se sentia representat per a mi com a consellera de Cultura.
Carrizosa? Garriga? I una pregunta que fem a tothom aquests dies per acabar. Durant el confinament, aquells 3 mesos que vam estar tancats a casa, recomanem alguna lectura, alguna sèrie que va veure... Que
durant el confinament?
Jo... Sí. Què va fer durant el confinament?
És que jo vaig tenir poc confinament, perquè jo anava i venia de Madrid amb els estats d'alarma i llavors eren plens llarguíssims, van arribar plens de 12 i 13 hores, quan Madrid era com un espai no habitat, era certament una cosa com postnuclear, un escenari postnuclear. I per tant, lectura sempre, perquè la lectura viatja amb mi i sempre hi ha llibres a la meva bossa. Respecte de sèries, a casa, les estones que podia ser-hi, vam veure l'última temporada de La Casa de Papel. Recordo que durant el confinament vam seguir aquesta. El que passa és que, com que jo hi era poc, les sèries simultànies, diríem, les que compartim tots els membres de la família, era més difícil de poder-se veure. I, per tant, veia més pel·lícules, si podia. Vaig tornar a refrescar Wong Kar-wai, que és un dels meus cineastes, i necessitava moments com d'evasió. I, per tant, sóc molt fan d'In the Mood for Love 2046 i...
Gran pel·li. Sí. Amb aquell violí...
I amb una banda sonora magnífica i que com que el Bernat i jo compartim... Exacte.
Demà teniu debat, oi? Un altre debat, no?
Demà tenim debat. No parem de debat.
Acabem-ho ja.
Debatem a la Sexta.
Demà a la Sexta també, demà al vespre. Com sempre, en tots els candidats, des de fa molts anys, els demanem que facin la porra de les eleccions amb els quants es construirà cadascú, amb el seu equip de campanya, vostè sola, quan vulgui, jo li dono i ja està. Per cert, que les declaracions de Pablo Casado ahir aquí al món Arracú agafa molta volada. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, assegura que en cap cas Casado va qüestionar el govern de Rajoy ni l'actuació de la policia. Antena 3.
Pablo Casado en ningún momento no puso en duda la actuación de la policía durante la jornada del 1 de octubre. Lo que dijo es que lo que a ninguno nos gustó, y yo creo que a nadie le gustó, es que se llegara a esa situación porque un gobierno como el de la Generalitat de Cataluña decidiera alzarse contra la legalidad constitucional, fruto de lo cual actuó, por cierto, la justicia y están condenados por la comisión de un delito de sedición en concurso con malversación de caudales públicos todos aquellos con los que ahora, desgraciadamente, el gobierno de Pedro Sánchez se sienta a una mesa para tratar de negociar y, sobre todo, para tratar, además, a partir del 14 de febrero, de formar un gobierno en Cataluña.
Laura Borràs, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia,
parlem,
Jordi.
Gràcies. Gràcies. Un minut i un quart de 12. D'aquí uns moments canviem radicalment de tema. No, parlarem de sèries. I aviso, amb l'Alejandra Palés i amb el Pere Solàvig i en Ferrer, les sèries que ara mateix no ens hauríem d'estar perdent. Ara ens ho explicaran. I després, la premsa del cor, com cada dimecres, amb la recepcionista de RAC1, que abandona el seu lloc, si no, no seria RAC1 i seria una emissora, diguem-ho, no sèria com és aquesta, abandona, si truqueu no s'hi posarà ningú, perquè ve aquí al directe, i el meteoròleg Ramon Bertolí. D'aquí uns moments, un quart de 12.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.